dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 17 de desembre. Comença un dia més. Dintre de la programació d'actes de Nadal a Constantí, no hi faltarà aquest any una nova edició del Pessebre Vivent, la segona edició de Racons de Constantí amb diferents escenes que es representaran a diverses places i carrers del poble amb un recorregut lliure i gratuït. El Pessebre Vivent a càrrec de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, que es podrà veure els dies 26 i 28 de desembre entre les 6 i les 10 de la nit. Avui en parlarem amb el president de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, Marc Cardó. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dimarts. Dimarts 17 de desembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim: la Generalitat augmenta el IRPF a les rentes altes, sube la tasa turística i el impuesto de sucesiones y crea un tributo medioambiental. És, com dèiem, la notícia de portada avui al diari, en què també es fa ressò de l'escola Joan 23 a Tarragona, que fomenta l'esport entre les joves. El titular és Baloncesto contra el sedentarismo y el consumo de drogas, i en imatge de portada hi trobem un instant de l'entrenament ahir del projecte que s'anomena Basketball. El Més Tarragona, en la seva edició d'aquest dimarts 17 de desembre, ens destaquen que el magatzem 6 de Tabacalera es convertirà en el nou centre d'art. L'immoble i diferents espais de Casa Canals i la planta baixa del mercat del Fòrum a Tarragona difondran l'art contemporani, seran els eixos vertebradors del mateix. També en portada, Salou enderroca l'antic hostal Bona Estada, l'Ajuntament va adquirir l'immoble i amb la demolició obrirà una plaça i alliberarà l'església. En fotografia veiem la imatge de les màquines que van començar i les tasques per tirar a terra l'edifici, que romania tancat des de fa molt de temps. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. Obre en portada amb la notícia que l'alcalde del Morell exigeix una sortida dels camions de la química per l'autovia 27 per evitar col·lapses. Ho ha dit a través del Tarragona 21 l'alcalde del Morell, Eloi Calvet. Al Tarragona Digital, les patrulles veïnals, una pràctica desaconsellada per combatre la inseguretat als barris. L'Ajuntament de Tarragona està estudiant si aquesta proposta, engegada per l'Associació de Veïns Catedral, és legal. A Reus, tot i l'ultimàtum de l'Associació de Veïns al barri del Carme, les patrulles veïnals no s'han dut a terme. A l'Infocamp, el Centre d'Art de Tarragona es redefineix i estarà dividit en tres espais de la ciutat. Casa Canal serà l'epicentre de la institució i s'adequarà al mercat del Fòrum i un espai de la Tabacalera. Més portades, agafem ara la del Punt Avui. L'acord fiscal entre Govern i Comuns enfila el pressupost, és el titular. I llegim també que es pacten impostos més progressius en una pujada de l'IRPF a les rendes més altes i la reducció a les més baixes. Es penalitzen les grans herències, s'incorpora un impost verd i els ingressos creixeran en 543 milions. El llum verd definitiu als comptes queda pendent només de la negociació en matèria de despesa. A La Vanguardia, el govern pacta amb els comuns una pujada d'impostos. L'acord preveu un augment de successions i l'IRPF per a rendes de més de 90.000 euros, a més d'un gravamen mediambiental. Seguim amb la portada del periòdico. Aquesta també és notícia de portada. El govern pacta gravar més les rendes altes. L'IRPF pujaria per a ingressos de més de 90.000 euros a l'any i baixaria per menys de 12.450. El dia diari Ara, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya pacten amb els comuns a pujar impostos a les rendes altes. Els comptes del govern inclouran nous ingressos a través de l'IRPF i, sobretot, de successions. La formació del president Torra fa seu l'acord sobre fiscalitat, però alhora s'hi sent incòmoda. A la portada del País, Casado sostiene que apoyar a Sánchez sería el suicidio del Partido Popular. El PSOE insiste en negociar la abstención de Esquerra como única vía para evitar las terceras elecciones. A la vez Sánchez lo tiene claro, nada con el Partido Popular, todo con Esquerra. 36 días después recibe a Casado en el Congreso para comunicarle su chantaje, abstención del PP y apoyo de Ciudadanos a cambio de nada si no quieren que siga adelante con los secesionistas. I a la portada de La Razón, en aquest cas, hi llegim que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no se pronunciarà sobre la libertat de Junqueras, tanto la salida de prisión como si puede volver a ser candidato dato dependerán del Supremo.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui el sorteig dels vuitens de final de la Champions que centra les portades dels diaris esportius. Mundo Deportivo que parla de bombazo. Los octavos de final de Champions emparejan a Zidane con Guardiola y a Simeone con Klopp. Barça y Valencia salen mejor parados con rivales italianos Nápoles y Atalanta. Al diari Sport que titula Ganan los valores, gran éxito de la segunda gala Premios Valores del Deporte de Sport en Madrid. Al diari Marca titula Viva el fútbol, un día apasionante, entrega de los premios Marca y explosivo sorteo de Champions. Y al diari AS, Madrid contra la Premier, el Atlético se medirá con el Liverpool de Klopp, campeón de Europa, y los de Zidane con el City de Guardiola, campeón inglés, en octavos de Champions. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 17 de desembre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem amb el president de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, Marc Cardó.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche, esencias musicales.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge. A les 5 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Hèrcules. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Cagui el que cagui el tio, serem igual de feliços amb vosaltres. Bones festes des de Constantí Ràdio.
Dintre de la programació de Nadal a Constantí, no hi faltarà aquest any una nova edició del Pessebre Vivent, la segona edició de racons de Constantí, amb diferents escenes que representaran a diverses places i carrers del poble, amb un recorregut lliure i gratuït. El Pessebre Vivent, que un any més anirà a càrrec de l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí, Les Forques, i que es podrà veure els dies 26 i 28 de desembre entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Aquest proper dijous es presentarà aquest Pessebre Vivent en roda de premsa, però avui ens avança en primícia alguns dels continguts d'aquest Pessebre Vivent el president de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, el Marc Cardó. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per invitar-me.
Un any més, dèiem, que no faltarà aquesta nova edició del Pessebre Vivent. Jo diria que és un dels actes que, Marc, sense cap mena de dubte, aixeca més expectació dintre d'aquesta àmplia programació d'actes nadalencs.
Bueno, perquè és un acte una mica complex, és un acte relativament nou, sí que ja fa 4 anys que fem Pessebre, però pel carrer és la segona edició, i la gent crec que valora molt el fet de l'estructura, no? Que és com molt àmplia, la gran quantitat d'actors i de gent de poble que surt, i algo que no s'havia vist mai, algo novedós, i l'any passat vam tindre molt d'èxit i esperem que aquest any la gent torni a donar-nos el suport.
Com dius, és la quarta edició de Pessebre Vivent, la segona que es fa al carrer, per això dieu Racons de Constantí, però anteriorment ja parlàvem dels pastorets, no? Els primers anys van ser els pastorets.
Sí, vam fer 4 anys de pastorets, ara aquest serà el 4 any de Pessebre, encara ho estem parlant, però el més probable és que l'any que ve tornem a fer pastorets. Mm-hmm. I a mi m'agradaria, com ja fan amb altres poblacions, intercalar una mica, no? Perquè la gent no es cansi, la gent no vegi sempre el mateix, fer un any pastorets, un any Pessebre, un any pastorets, un any Pessebre. I així potser és més amè i així tenim més marge d'innovar i de canviar, perquè, clar, sempre és la mateixa història, no? Llavors, a mi m'agrada canviar, fer una mica més espectacular alguna escena i crec que fent-ho així ho podem fer, això.
Com bé dius, hi ha sempre un punt de creativitat, no? En el que és aquest Pessebre Vivent, en el que eren també els pastorets, una mica amb la tasca que feu des de l'Associació d'Amics del Teatre i amb el Marc al capdavant, i sempre hi ha aquestes novetats respecte al que vam veure l'any passat perquè no sigui exactament la mateixa història. Del que ens puguis avançar, perquè m'imagino que us guardareu moltes sorpreses, però normalment també hi ha com una mena de secretisme, no?, al voltant de tot el que prepareu des de l'associació.
Sí, més que res per això, és per intentar que l'efecte sorpresa en alguna escena o en algun lloc es mantingui, no? I el fet de tindre un fet sorpresa també fa, no?, que la gent tingui més curiositat per anar-ho a veure. Aquest any canviem alguna ubicació, canviem igualment les escenes d'ubicacions, hi ha menys escenes, perquè hi ha una escena bastant complexa, que són 3 escenes en una, que és la de la pista d'estiu. Uh-huh. Tenim allà un espai molt gran i molt ampli i se'ns va ocórrer aquest any fer com un mix de 3 escenes continuades i vam veure que la pista es podia fer i llavors l'escena de la pista serà la més espectacular, potser, no?
Mm-hmm. Parlem de 6 escenes en total, o 6 espais en el que podrem veure aquestes recreacions, no, Marc?
Sí, tenim... La primera escena serà l'Anunciació de Maria, que la farem a la passada de l'Església, a les escales, mm-hmm, que també aquest lloc és nou. La segona escena serà a la plaça dels Drets Humans, que la posarem al Mercat, que l'any passat estava a la muralla, i aquest any l'hem posat allà. Al ser més, un lloc més petit, hem cregut que pot quedar com a més maco i més recollit. La tercera escena és a l'hostal. A l'hostal també canviem d'ubicació i la fem a la plaça de l'hospital, davant de la biblioteca. També aquesta escena està una mica innovada. Normalment l'escena de l'hostal hi ha els hostalers i Josep i Maria, i aquest cop els hostalers estan acompanyats de 7 pecats, i també serà una escena molt xula i bastant espectacular també. Després de l'hostal passem a la casa dels pastors, que aquesta ubicació sí que ja la vam fer l'any passat, però l'any passat no era aquesta escena, és la casa dels pastors al carrer Sant Vicenç, a dalt de tot, on hi ha un tros així com una plaça amb uns arbres que aquest any han tallat. Però bé, podem fer una escena així de la casa dels pastors, que són realment els protagonistes, els que parlen i els que enllacen aquesta escena amb la de la pista. D'aquí passarem a la pista. A la pista hi haurà 3 escenes conjuntes i seguides, i després d'aquí ja ens anem a veure el sopar de Nadal, a cagar el tió, que hem aconseguit fer-ho a l'entrada de Cal Roig, I també som molt contents també que ens hagin deixat aquest espai, aquesta casa, que és impressionant. I bé, i aquí s'acabarà.
Tot espai exteriors, eh?
Sí. No hi ha res interior.
Parlaves del que són aquestes 6 escenes en total que configuren aquest recorregut. Dèiem que es presentaran entre les 6 i les 10 de la nit. Hi ha diferents horaris, també.
Sí,
això, mira, ho hem d'explicar bé, perquè...
Sí, ho explico bé. L'any passat, el tema de fer grups, de fer passes pel carrer, és molt complicat. El no haver un recorregut tancat, de tancar la fila i obrir la fila, és molt complicat. Llavors, hem estat mirant altres pessebres com ho fan, i realment aquest any hem cregut que el millor era fer representacions en hores concretes, donar un plano a la gent, al públic, i que la gent vagi a les escenes que vulgui veure. Sí que hi ha un recorregut, però que la gent pot veure primer l'hostal i després l'Anunciació. Vull dir, no cal que segueixi a l'ordre, si no vol. I la gent, doncs, una mica... Que ella sigui la que vagi als espais. Uh-huh. Sense guia, sense ningú que els segueixi, sinó com que són escenes que estan molt juntes, al casc antic. Llavors, una mica, aquest any els hem donat una mica de feina, la gent, no? Que la gent s'ha d'espavilar i agafar el plano i vinga, va, doncs anem aquí. I cada escena té el seu horari de representació a l'hora que correspon. També ho hem fet d'una manera que tant els 4 passes que hi han de cada escena, que comencis a l'hora que comencis, puguis veure tots les escenes, no?
Per tant, cada escena tindrà el seu horari, establert prèviament, i això dèieu en el cartell que des de davant de l'Ajuntament s'entregarà un plànol amb les ubicacions i amb els horaris de cada escena.
Correcte. La gent... Igualment estem fent difusió per les xarxes socials, per WhatsApp, perquè també, bueno, volem que la gent ja ho sàpiga, ja sàpiga ja els horaris, abans de que arribi el dia, la gent ja estigui informada.
I ja es pugui organitzar.
Exacte, ja es pugui organitzar i pugui dir, pues mira, pues començaré al passe de les 6, o de les 6 i mitja, o de les 7, o de les 7 i mitja, no?
I això recomanes que es vegi totes les escenes en el mateix dia, perquè a l'haver-hi dos dies de representacions és fàcil de veure, no? En una mateixa tarda
sí,
veure-ho
jo,
tot,
Sí, jo el que demano és que, bueno, que la gent... es reparteixi. Bé, això és molt difícil, no? Però, clar, l'any passat vam tindre el problema de que només fèiem 2 passes, a les 7 i a les 8, i clar, què ens va passar? Que a les 7 va venir tothom. I vam tindre una aglomeració de gent que bueno, se'ns va desbordar molt el tema, no? Llavors, aquest any, creiem que amb 4 passes, 2 dies, creiem que la gent es difuminarà més i que no hi haurà aquest col·lapse que vam tindre l'any passat. Esperem que sigui així. Igualment, qui arribi a les 6 i hi ha moltíssima gent, doncs només s'ha d'esperar mitja horeta i veure el segon passe. Vull dir, tampoc ho hem fet així perquè creiem que pot ser més amè i que bueno, l'aglomeració que vam tindre l'any passat es difumini més, no?
Recordo que quan parlàvem de la Passió, que també vau estrenar aquest any, comentàvem que tota la gent que hi havia al darrere d'una representació o d'una presentació teatralitzada com aquesta, entre actors i tota la gent de vestuari, de maquillatge, de so, etc., parlàvem de més de 70 persones, veïns
sí,
i veïnes del poble implicats.
Sí, sí.
M'imagino que ens mourem també per
sí,
aquesta
sí,
xifra,
sí,
Marc.
Sí, potser una mica més, perquè el fet de quan vam fer la Passió aquest any va entrar molta gent més. Sí, jo crec que potser arribem al 100. Sí, sí.
I dintre del que és això, m'imagino que també us serveix tot el tema de vestuari que utilitzeu per fer la Passió amb coses
sí,
de pessebre o d'edicions anteriors.
Sí, el vestit de pastor serveix per la Passió i serveix pel pessebre i sí, perquè és que si no seria una bogeria. Vull dir, ja tenim moltíssima roba, tenim moltíssims decorats i els anem reciclant, els anem canviant. Pues aquest any, o sigui, el pou que teníem se'ns va trencar i ara en fem un de nou. Les teules de la casa també estaven més trencades, però les fem de nou. Pues bueno, anem reciclant i si algun dia pues, se'ns ocorreix algú nou, pues ho fem. I a mi, particularment, a mi m'agrada molt anar innovant i anar ensenyant a la gent coses diferents dintre, com dic, de la mateixa història, no? La història és la que és, no la podem canviar. I
no la podeu inventar.
No la podem inventar, i mira que jo sóc bastant peliculero i a vegades faig unes coses que penso, mare de Déu. Però sí, jo crec que a la gent també els agrada veure alguna cosa diferent, i perquè és que la història ja se la saben, no? Llavors veure, no sé, efectes de llum diferents, cançons diferents, doncs això jo crec que fa que la gent tingui ganes de tornar-lo a veure, no?
Aquest aspecte del so, del so, de la llum, de la imatge, és una cosa que treballeu molt...
És que és un actor més, és que és ja et dic, és un actor més, és un personatge superimportant. Si no hi ha so, si no hi ha música, si no hi ha llum, és que no es veu, ni es veu, ni se sent. Llavors, sí que és important els actors, els acurats i tal, però si no tens una bona il·luminació, si no tens uns bons micros, si no tens uns bons altaveus, una música ben gravada, una veu off ben gravada, és que tot és el conjunt. Al final, l'èxit és el conjunt de tot.
Un dels grans èxits d'aquesta associació d'amics del teatre, anteriorment també amb el que éreu el grup dels Pastorets, etc., ha estat doncs, aconseguir aquesta implicació de tanta gent del poble. No? Mm. A vegades aquí comentem, no?, que és difícil, no?, moure... Mm. A la gent d'aquest poble doncs en les quantitats que ara dèiem, no? 70-80 veïns i veïnes implicats en un acte. Això és un mèrit important que heu aconseguit al llarg d'aquests anys.
Sí, va. Jo crec que ha sigut a base de la constància, no? Et dic que el primer any de Pastorets érem poquíssims i demanàvem ajuda per decorats i tal, i érem els antics actors de l'antic grup de teatre. Uh-huh. I, bueno, mira, a mi se'm va ocórrer, escolta'm, hem de tornar a fer Pastorets, això no pot ser, aquí hi ha talent, perquè hi ha molt de talent, això també ho he de dir, hi ha molt de talent d'actors a aquest poble. I bueno, vam començar a tirar endavant i cada any doncs, una miqueta més, i crec que aquest any passat crec que ha sigut una mica més el boom, ha sigut més amb el pessebre de l'any passat dels racons, perquè va ser com a més visual. Abans els dos primers anys ho vam fer a Cal Valent. Que potser, bueno, és un recinte privat, un recinte tancat, potser no era tan visible, no? O sigui, no, la gent anava pel carrer i no ho veu si no entres, no? L'hem passat ja pel carrer, la gent ho va veure, la gent, ah, pues mira, pues que xulo, no? Això que fan. Hi ha molta gent que sabia que ho fèiem, però no es pensaven que ho fèiem així, no? Potser es pensaven que ho fèiem més petit o més cutre, no? I, bueno, i arrel d'això, ah, pues jo vull sortir, ah, pues el meu fill vol sortir, ah, pues no? I,
ara deu tenir llista d'espera, fins i tot. Eh?
No, ojalà, que va. No, jo també, això és una cosa que vull dir també, perquè també m'han arribat a les orelles que som un grup tancat, que no, i això és absolutament mentida. O sigui, tothom que li ha dit a algú de la Junta o algú del grup o a mi o qui sigui que vol participar, ha participat. És a dir, i també hi ha gent de sensibilitats polítiques diferents, que això també s'ha de dir, que no som un grup tancat ni som un grup... Que no. Que tothom que vulgui participar pot participar... I això vull que quedi clar perquè és que, bueno, em va arribar això i dic, però si tothom que ha volgut entrar ha entrat, d'on te treuen això, no? I, bueno, això que quedi clar.
Molt bé, doncs queda totalment aclarit. De l'anterior vegada que vam parlar, que era amb la presentació de la Passió al mes d'abril per Setmana Santa, recordo que parlàvem de la recuperació de l'entitat, no?, de l'Associació d'Amics del Teatre de Constantí, però encara no tenia un nom. Ara ja podem dir-li que tenia un nom, que es diu Les Forques, i explica'ns el per què, Marc.
Pues, bueno, vam fer una reunió amb tots els socis i hi havia dos noms i es va votar i es va decidir aquest. Vull dir, no, ningú ha dit aquest. Vull dir, o sigui, es va fer per votació de socis.
Fins i tot el tema de les forques sonava molt a peu de carrer que seria un dels escenaris, però finalment s'ha descartat.
Bé, sí, això si vols també ho explico. ja et dic, jo soc molt pel·liculero, també t'ho dic. I, bueno, i jo ja fa temps, ja fa anys... que des que vaig descobrir, vaig un dia passejar per les forques i vaig dir, ostres, aquesta muntanyeta...
Quin decorat més.
Aquesta muntanyeta és molt mona aquí per fer alguna cosa, no? I aquest any, vinga, va, doncs fem-ho, no? I vam dir que sí, que ho faríem allà, vam començar a reunir-nos amb l'Ajuntament i tal, i al final vam veure que la logística era molt gran, més que res perquè és un lloc obert, ens feia molta por... Clar, no pots muntar dies abans perquè ens feia por que ens prenguessin o ens trenquessin... la logística de so, de llums, del recorregut, també el camí està una mica malament, s'havia de posar, de planar tot el camí. Bueno, al final la logística i la infraestructura era molt, molt gran i bueno, vam decidir que de moment tornar a fer els racons i a veure si podem fer la Passió allà, que també ens agradaria fer la Passió. Més que res perquè voldríem una mica separar, no?, el pessebre de la Passió, que no sigui els mateixos espais, els mateixos llocs. No? Llavors, volem intentar que la Passió, com que la Passió és un dia, i és de dia, llavors intenta fer-la a les forques. Crec que també serà complicat pel tema de del públic. La passió, hi havia moltíssima gent, i clar, no és el mateix pel carrer que una muntanyeta on hi ha un caminet. Clar.
Traslladar tota la gent allà.
Clar, traslladar la gent allà i que ho puguin veure tot, i llavors se'ns farà complicat. Però bueno, ho intentarem, per intentar-ho que no quedi.
Marc, això està ja... Imagino que aquests són dies de treball molt intens, dels últims assajos, els últims preparatius, però això és un treball de molts mesos. Imagino que és acabar la passió i ja començar amb el pessebre, i acabar el pessebre i ja començar amb la passió.
Sí, bueno, en el meu cas acabo la passió i estem amb Dames i Vells. Vull dir que...
Sí, també.
Estem amb Dames i Vells i acabem Dames i Vells, deixem passar l'agost i al setembre, clar, el setembre ja... Vinga, va, com ho fem, on t'ho fem... clar, el de les forques ho vam començar al setembre. I realment vam decidir-ho, pues, no fa gaire de fer-ho aquí. I com que ja, bueno, com que més o menys és el mateix que l'hem passat, els decorats i tal, doncs, bueno, no hem pogut, reciclar moltes coses i no hem tingut que fer gaires, una inversió molt gran aquest cop, no?
Molt bé, doncs 26 i 28 de desembre, eh? Són els dos dies en què podreu veure aquest pessebre vivent, la segona edició de Racons de Constantí, amb aquestes 6 escenes distribuïdes a diverses places i carrers del nucli antic del poble. Entre les 6 i les 10 de la nit, aneu a davant de l'Ajuntament, se us entregarà aquest plànol amb les ubicacions i amb els horaris de cadascuna de les escenes. I, doncs bé, convidar a tothom a que no s'ho perdin, perquè doncs, cada any això és un espectacle digne de veure, aquest pessebre vivent que organitza un any més, com dèiem, l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí. Per la gent que ens escolti i que encara no l'hagi vist, què li diries, Marc, perquè vinguin a veure el pessebre?
Home, doncs que som un pessebre jove, que vinguin, que troquin suport, que volem millorar i volem cada cop que sigui més gran i més públic, amb més actors... I que, bueno, i que té una particularitat potser diferent als més pessebres, és que és com una mica de barreja entre pessebre i pastorets. Hi ha uns pastorets que surten en dues escenes, que lliguen una mica dues escenes, no? Tenim el rovelló, tenim el lloquet dels pastorets que estan per allà dintre. Bueno, és una mica diferent, no? És parlat, és actuat, hi ha molts pessebres que són estàtics o que són narrats, i aquest no, aquest és parlat, és actuat, amb uns... Torno a repetir, uns bons actors, uns grans actors que tenim aquí en el poble. I, bueno, i convido la gent que vingui i que vegin un pessebre diferent, no el típic pessebre de poble, de muntanya, on per sort que tenen la infraestructura de la muntanya o del poble els hi dona per fer totes les escenes. Nosaltres ens hem de buscar la vida perquè, bueno, aquí a Constantí tenim el que tenim, i entre decorats i racons, pues intentem fer cabre les escenes, no? Però això, que vinguin i que ens donin suport i que els agradarà segur.
Doncs molt bé, Marc Cardó, president de l'Associació d'Amics del Teatre Les Forques de Constantí, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat, ens hagis avançat una mica el que hi podrem veure en aquesta segona edició del Racons de Constantí, aquest pessebre vivent. Gràcies, Marc, i que vagi molt bé.
A vosaltres un cop més per invitar-me. Gràcies.
Per Nadal, busca la proximitat de la gent que estimes i la de la teva ràdio local. Bones festes des de Constantí Ràdio.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Pot un amor de 4 dies donar sentit a tota una vida? L'amor romàntic és possible? Continuem el visionat emocional d'un clàssic de les pel·lícules, Els ponts de Madison, de l'any 1995, dirigida i interpretada per Clint Eastwood, amb Meryl Streep, ambientada a l'Amèrica rural dels anys 60. Maria Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Què tal?
Molt bé.
Una mestressa de casa, aparentment amb una família feliç, coneix un home. De l'admiració inicial passen a l'atracció, però les circumstàncies els marquen.
No quiero necesitarte.
¿Por qué?
porque no puedo tenerte.
¿Quieres decirme qué importa eso?
¿Qué?
No lo entiendes. Yo solo... Oh, Robert, no lo entiendes. Solo necesito saber la verdad. Necesito saber la verdad. Porque si no, me volveré loca. Así que dime algo, lo que sea. Porque no puedo creer que esto me baste solo porque tiene que ser así. Y no puedo fingir que no siento lo que siento. Solo porque mañana se acabe.
Si he hecho algo que te haya hecho pensar que lo que nos ha pasado no es nuevo para mí, que solo es una rutina, sí te pido disculpas.
¿Qué hace que sea diferente, Robert?
Verás, cuando pienso en por qué hago fotos, la única razón que se me ocurre es que me parece que he estado viajando hacia aquí. Y ahora, ahora me parece que todo cuanto he hecho en mi vida me ha estado conduciendo hacia ti.
Estem davant d'una declaració d'amor per totes dues bandes. Un amor real o un amor romàntic?
Bueno, i l'amor comença amb una atracció, no? Comença amb una passió... I pot convertir-se en un amor romàntic i d'aquí a un amor real. Però aquest romanticisme té un bany de realitat immens des de l'inici, no? Des de tot l'inici de la pel·lícula. Llavors, podria ser un amor romàntic si tingués un altre tipus de sortida o de decisió, però no és un amor romàntic, és un amor real, en el sentit que aquesta atracció, aquesta passió i aquesta necessitat de l'altre, aquesta sentir-se amb aquesta passió immensa per aquella persona, pot ser molt intensa i aquesta intensitat tenir una duració determinada, no? Que pot anar alleugerint al llarg del temps, però podia allargar-se més, no? Podia durar més. Jo dic que és un amor real, molt real, amb banys de molta passió i molta atracció.
L'home, que li demana a la dona que se'n vagi amb ell, li diu de manera clara i explícita quins són els seus sentiments.
Solo lo diré una vez. No lo había dicho nunca. Pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
Tan forta és l'emoció de l'amor com per no admetre cap altre judici de valor, com fa ell?
Home, és una persona, aquest home, com molt contundent, que té les coses molt clares, amb molta fermesa, i aquest tipus de personalitat tan forta, tan, no, tan clara, tan serena, tan brillant, doncs impacta molt. Impacta moltíssim. Llavors, no hi ha cap inseguretat, cap tipus de debilitat, cap tipus de dubte de res. I l'amor, quan és clar i quan l'emoció la tens, és tan real en tu i tan verídica en l'altre, es fa molt patent. Llavors, no hi ha cap dubte. I en aquest sentit, doncs, cobra... No sé, és molt fàcil tot, no? Seria molt fàcil tot.
Francesca, la dona, compara l'enamorament recent amb la història d'amor pel seu marit.
¿Y nosotros?
Supongo que sabes, en tu fuero interno, que en cuanto nos vayamos de aquí todo cambiará.
Sí, podría mejorar.
Por otro lado, no importa la distancia que pongamos entre nosotros y esta casa, yo la llevaré dentro de mí. Lamentaré cada momento que pasamos juntos y empezaré a culpar el quererte por lo mucho que duele. Y entonces incluso estos cuatro maravillosos días solo me parecerán algo sórdido y una equivocación.
El romanticisme té data de caducitat? Ella està comparant.
Ella està comparant no els amors del marit versus aquest amor passatger o aquest amor real, no? Sinó del que s'ha de desprendre ella per estimar aquest home, no? Ell no té cap vincle amb ningú, llavors és una certesa total el que vol, el que estima, i no perd res, però ella sap que li doldrà a mig plaç, li doldrà molt estimar-lo, perquè ha de desapegar-se dels seus fills, més que del marit. És a dir, que al marit no li importa tant com és el perdre aquest vincle amb els fills. Encara que els fills mai et donaran o et diran vas fer això per mi o que bé que t'has sacrificat perquè és el que suposadament toca, no? És com una cosa que, bueno, és així la vida, no? No és tan així, però sap que si ella no ho fa, això li doldrà per la resta, i aquells 4 dies meravellosos es convertiran en la factura tan gran que està pagant o que pagaria per haver fet cas del sentiment present, no?, del que sent en aquell moment.
El marit de Francesca, un bon home, un home net, com ella mateixa descriu a la pel·lícula, és a punt de morir i li fa aquesta confessió a la dona.
És. Toma un sorbo. Bien. Descansa. Estàs mejor.
Aquest amor és comparable a l'amor passional? És tan real l'un com l'altre?
Sí, són diferents tipus d'amor. Aquest és un amor lleial, és la lleialtat, és el compromís, és la implicació en una vida que es va prendre una decisió i aquell compromís que es va agafar en aquell moment, doncs portar-lo a terme. Aquesta lleialtat és molt important. És molt important, perquè també és un exemple i és un model de fer per als que estan amb tu. Llavors, és un amor sense paraules, és d'acte, és d'entrega, i és com el que fa una malifeta i per sortir-se i no sentir-se malament, doncs ho ha d'explicar i ho ha de dir. Doncs si és una malifeta i no hi ha volta enrere, potser el que és més compromès amb tu i amb l'altra persona potser és callar i aguantar-te aquesta malifeta, perquè per fer-li mal a l'altre millor que tu aguantis i no arreglaràs res més, no? Llavors és una mica això, és aquest exemple, no?, de compromís i és un tipus d'amor. És un tipus d'amor que moltes vegades per elles, arribades a un moment a la vida, és aquest amor de companys, de suport, d'acompanyament, de no solitud, no? D'estar amb l'altre, i es construeix aquesta lealtat. És molt bonic, també.
La setmana vinent abordarem més qüestions al voltant de la pel·lícula Els ponts de Madison. Maria Palacín, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi, amb Cristina Cantal.
Avui volem parlar de botigues especialitzades. Hem analitzat el vi i el món vitivinícola des de moltes perspectives, però no hem parlat encara de la comercialització. I això ho farem avui. En parlem amb el sommelier i gerent del bar de vins wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts a tots.
I avui tenim un convidat molt especial, no, Rafael?
Sí, segurament, segons els Oscars del vi, doncs la millor botiga especialitzada d'Espanya, que ja t'has dit, eh?
Ràpid es diu això. Parlem amb en Jordi Grau, que és el gerent de vins i licors Grau. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal?
Com en dèiem, un reconeixement molt i molt important.
Bé, molt contents, la veritat és que molt contents, no? Quan gent del sector doncs, te reconeix doncs, la feina, la veritat és que és un orgull, un honor, no?
Molt bé, Jordi. He estat llegint, veig 12.000 referències, 15.000 metres quadrats d'espai, 40 anys d'història de l'empresa Vins i Licors Grau. Com es gestiona una empresa com la vostra?
Bueno, moltes hores. I els meus pares van començar ells dos sols i, bueno, i amb l'esforç i la constància doncs, arribes a fites com les que estem avui, no? Però realment és molt de treball i moltes hores d'esforç, no?
Expliquem una mica com és la vostra oferta, quins són els criteris de selecció que teniu a l'hora d'escollir els vins, o en aquest cas els licors. Una miqueta, explica'ns com funciona.
A veure, nosaltres intentem tenir referències de tot el món, que hi hagi de vins i licors, no? Des del lloc més proper, com és l'Empordà, no? A llocs més inverossímils, com la Xina, com a Brasil, tant de vins com de licors. No? Intentem tenir una representació de productes de tot el món. A part d'això, també intentem tenir les marques referents, les marques punteres. Per exemple, de Bordeus tenim tots els grans xatós, els grans crus, vull dir, ampolles que són molt valorades arreu del món, i també de Borgonya, per dir alguna cosa. Són produccions molt petites, però sí que tenen molt de prestigi. Intentem doncs, tenir aquelles referències que moltes vegades són molt difícils de trobar, no? I tu ja ho saps molt bé, no? I també doncs, d'altres zones del planeta, Estats Units, grans etiquetes que també que poder són molt rares, molt difícils, però que tenen molt de prestigi, no? Intentar buscar l'equilibri entre una oferta molt i molt variada i que la gent pugui trobar aquelles ampolles tan cèlebres o que són tan difícils de trobar.
Molt bé, perquè vosaltres, a part de lo que és la botiga, que ara parlàvem de la botiga, també feu distribució, eh? Amb la distribució això sou molt potents. A quants clients arribeu? Ho sabeu més o menys? Quants clients teniu?
Més o menys creiem que són entre 2.500 i 3.000. Sí. Nosaltres treballem prioritàriament a la província de Girona, que és on fem el porta a porta, com aquell que diu, no? I llavors tenim clients puntuals arreu d'Espanya i arreu d'Europa. Llavors ja és una venda més de majorista de palet sencer, ja és un altre tipus de venda que no és la porta a porta com aquí a Girona, no?
Molt bé, llavors, aprofitant la dinantesa, em dóna la sensació que vostè molt fort per la venda online, amb aquesta campanya publicitària que ho veiem a totes les cadenes de televisió amb en Sergio Dalma. Explica'ns una mica quina és la vostra aposta per la venda online i si és un hi creieu amb aquest tipus de venda.
A veure, la veritat és que hi creiem molt, no? Nosaltres vam començar el 2009, que era encara un tema molt, molt incipient i la veritat és que hi havia molt poques botigues online, no? I nosaltres vam pensar que era una oportunitat. També ho vam veure quan la gent de fora, que aquí és una zona molt turística, ens venia i deia, i no podem comprar això per internet? Doncs vam veure que realment hi havia una oportunitat. Arrel d'aquí doncs, bueno, vam començar a treballar-hi i vèiem que la venda online cada cop va pujant, va creixent exponencialment. I ara, a dia d'avui, està al mateix tant % que la botiga física. Vull dir que realment ha tingut un creixement molt important. A partir d'aquí veiem que és un canal que pot créixer encara més i per potenciar-ho doncs, vam fer aquesta campanya publicitària. No? Nosaltres som una empresa familiar, llavors cadascú té una mica la seva àrea, i la meva mare que es dedica més a aquestes coses doncs, va tenir la idea de fer un anunci per televisió i com a personatge va agafar en Sergio Dalma perquè va haver-hi ja una relació prèvia que ell viu per aquí i s'ha traslladat per aquí a l'Empordà i vam coincidir un parell de vegades i vam pensar que seria un personatge doncs idoni, no? I per això vam fer-ho així.
I això com funciona? Que dieu que en Richard Hammond es pot portar el vi a casa? Com... Mm-hmm. Què és això? Entrem en un sorteig? Explica'ns una mica com és això.
És un concurs. La idea és que la gent compri a Grau Online i llavors entra en un concurs que es pot inscriure i llavors el cantant, bueno, Sergio Dalma, amb el seu equip fan una tria de tots els que han entrat al concurs per anar a cantar a casa seva. Per fer la tria, el que es demanarà que el client faci un vídeo de pocs minuts, bueno, un minut com a molt, explicant per què en Sergio ha d'anar a casa seva. Llavors nosaltres el revisarem, ells també els miraran i decidiran a quina casa van. Faran un concert de 20 minuts i bueno, és una mica el premi, de la campanya.
Volia insistir una miqueta en que vosaltres sou una empresa que sempre us heu dedicat a la promoció de la cultura, del vi, a divulgar cultura. Mm-hmm. Llavors, ara, en el vostre espai que vau obrir, crec, l'any passat, que és l'Auditori, en dieu, vull que ens expliquis una mica les activitats que heu fet i les que teniu previstes fer, doncs, en un futur, perquè això crec que és molt interessant des del punt de vista, doncs, professional i també del punt de vista, doncs, d'aficionat. Són tastos que realment valen molt la pena, que d'aquí mm-hmm. us recomano. I que en Jordi ens feia 5 cèntims.
Bé, doncs, com bé deies, no, vam fer aquesta part soterrània que tenim habilitat per fer, doncs, presentacions, tastos, seminaris. Deia, doncs, el que deies, no, acostar la cultura del vi, ja sigui a l'aficionat, que no és tan coneixedor com a la gent professional, no? No fa massa vam tenir a la Sara Pérez i en René Barbier Júnior, doncs, explicant una mica la seva trajectòria de vida i els seus vins, no? Va ser molt, molt interessant, no? I bueno, són personatges... Intentem buscar gent que tingui coses a explicar, no? En aquest cas, ells era assegurat. També vam fer un tast amb en Luis Gutiérrez, que és el catador de Parker, a Espanya, i vam fer 7 vins que eren 100 punts Parker, per exemple. També, dintre del Vivid, al Festival de l'Empordà, vam fer venir Carlos Latre i vam combinar, doncs, l'humor amb els vins de l'Empordà. I també dintre del Vivid van fer venir Marçal Gorgori i van fer un tast de vins de l'Empordà a través de la música i amb les seves explicacions. Un altre que van fer va ser un tast de dones, però no com a, no per reivindicar, no feministes, sinó per posar en valor, no, doncs, a tantes dones que estan darrere de la viticultura i de l'enologia i que encara és un món molt, molt d'homes, no? I bueno, sempre intentant buscar, doncs, gent interessant, gent que expliqui coses novedoses i que puguin arribar a la gent, no? I fer posar una mica l'altaveu en aquests personatges protagonistes del món del vi.
I aquestes activitats es fan trimestralment, semestralment o no? O quan toca? Quan...
Bueno, això normalment no hi ha un calendari establert, perquè saps que la temporada d'estiu aquí és molt potent, llavors en aquelles temporades no fem res d'aquest tipus de coses, ens centrem més en el que és la feina principal, que és vendre, no? I portar el vi a casa dels clients, i ho fem més a temporades més baixes, ara per exemple novembre-desembre, o octubre-novembre-desembre, o després de les festes, gener, febrer, març, i ho anem planejant i llavors ho anunciem a les xarxes socials normalment, un mes abans, o així anunciem a les xarxes socials. Llavors en tenim algunes en camí o en procés, però encara s'han d'acabar de definir. Però segur que farem algunes. Anem fent coses. 2 o 3 l'any, o 4 segur.
Doncs vins, cultura, tenim de tot, eh? Vins i licor grau. Jo t'haig de fer una pregunta, perquè és la primera que m'ha passat pel cap quan en Rafael em va dir que parlaríem amb tu.
Sí.
12.000 referències de vi. A tu t'entra un client, ja sé que teniu enòlegs, ja sé que teniu sommeliers, però clar, d'aquí que aquella persona s'emporti una ampolla concreta, el recorregut fins a arribar a aquella ampolla ha de ser important, eh? Com ho aneu seleccionant, això?
Bueno, la gent... tenim dos tipus de clients, no? Un que sap molt bé el que vol, no? Una uh-huh. persona que és experta i llavors va directament al vi que ell vol. I llavors hi ha la persona que potser no coneix tant o li agrada que l'aconsellin, no? Doncs una mica segons les seves inquietuds o segons el que ell ens demana, doncs nosaltres intentem, doncs, oferir-li l'opció que més s'adiu a les seves necessitats, no? És difícil, però bueno, el tenir tanta varietat també poden variar més o poden poden buscar coses noves, no?
Sí, sí, tenen per donar i per vendre. Sí. Jordi Grau, ha estat un plaer conèixer doncs, una mica més de prop la vostra empresa per dins. Feu una gran tasca, com bé dèiem també, a nivell cultural i des d'aquí doncs, donar-vos l'enhorabona per aquest premi que acabeu
moltes,
de rebre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies,
gràcies
Jordi.
A vosaltres.
I Rafael, avui has fet tu d'entrevistador, eh? Has estat aquí, estaves al teu terreny, eh? T'he vist com un nen petit.
Sí, sí, ja m'ha agradat també posar-ho a l'altre costat. Ho repetirem.
Ho repetirem. Moltíssimes gràcies, Rafael.
A vosaltres, gràcies.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimarts, dia 17 de desembre. Anem a Tarragona, recordem que a la ciutat tarragonina durant tot el dia a la Rambla Nova tenim les fires de Nadal i les fires de l'artesania que podem visitar fins al 10 de gener en horari de 9 del matí a 9 del vespre. D'altra banda, destaquem més activitats a la Biblioteca Pública Tarragonina. Avui a 6:15 hi ha l'hora del conte, contes entre llençols i cassoles, a càrrec de Sílvia Palazón, una activitat adreçada a famílies amb infants de 2 a 4 anys. I d'altra banda, destaquem també que als Ocine de les Gavarres de Tarragona, avui a 9:15, podem veure la projecció El Trencanous, gravada el 2016, la gloriosa producció del Royal Ballet del Trencanous, creada per Peter Braith el 1984. És la producció per excel·lència d'aquest sempre apreciat ballet. A la plaça de la Llibertat de Reus, avui a 5:00 PM, podem gaudir de la pista de gel que estarà instal·lada fins al 22 de desembre de 5:00 PM a 9:00 PM. I al Teatre Bartrina, a 8:15, avui el concert de Nadal de l'Escola de Música de Reus. D'altra banda, si seguim a Reus, hem de destacar també que al Teatre Fortuny, avui a 7:00, tenim el concert de l'Escola de Música per la Marató, sota el títol Un tastet de musicals. El recital tindrà lloc aquesta tarda al Teatre Fortuny. Són els cors i la banda de grau professional de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Reus que ens ofereixen un recital amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Tarragona, l'Escola Municipal de Música de Cambrils i les escoles de dansa de la Coordinadora de Dansa de Reus. L'entrada té un cost de 5 euros que serà en benefici de la Fundació de la Marató de TV3. Més activitats a l'agenda cultural. Anem a Cambrils, al Casal Municipal. A 3:00 tenim la festa de Nadal. La celebració comptarà amb l'actuació de la coral i el grup de teatre del Casal, un duet de corda de l'Escola de Música de Cambrils i el grup Nostàlgia. D'altra banda, 6:00 PM, al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils i el Club de Lectura Fàcil. Són sessions dedicades a llegir i comentar Viu la festa, festes i tradicions catalanes de Mireia Estapé, amb la coordinadora Rosa Maria Fuster, que és directora de la biblioteca. A Montroig del Camp, avui al Casal Jove K2, a 4:00 PM, tenim Rebosteria de Nadal, un deliciós taller on podrem realitzar diversos postres per a aquestes festes nadalenques. I també a Montroig del Camp, a la Biblioteca Joan Miró, avui a 6:00 PM, es presenta el llibre de l'Oli Beltran, que es titula Una paraula màgica. L'autora ens parla d'una paraula poderosa com és el perdó i com aquest ens pot ajudar a solucionar situacions ben complicades. A Salou, al Centre Cívic, avui a 7:00 PM, presentació del llibre Terror en la otra parte, de Pablo Otal, una novel·la basada parcialment en fets reals. I al Teatre Auditori de Salou, a 6:45, concert de Nadal amb els alumnes de sensibilització i iniciació, els cors infantils, mitjà i duorum, les bandes, el grup de percussió i el grup de saxos de l'Escola Municipal de Música de Salou. On també tenim concert de Nadal aquesta tarda a 6:45, és a Cal Maiam, a Torredembarra, concert de Nadal de les agrupacions vocals a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Torredembarra. Tot seguit, a 6:45, també concert, en aquest cas, de les agrupacions instrumentals de la mateixa Escola Municipal de Música de Torredembarra. I a Vilaseca, recordem que fins al 6 de gener podem visitar el Parc del Pinaret, el Pessebre de Sorra, pessebre monumental fet amb sorra de la platja de la Pineda, i a Biblioteca de Vilaseca, avui a les 5 de la tarda tenim el taller de Nadal per infants, un taller de Nadal al Biblioaccés de la Pineda i a la Biblioteca de Vilaseca.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà, com sempre, a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.